resolucions formulades i acord definitiu de modificació i aprovació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per l'exercici 2010. Té la paraula el senyor Jordi Joli.
Moltes gràcies. Efectivament, doncs, és la proposta de resolució de les al·legacions que s'han presentat a les ordenances fiscals i, per tant, al marc d'ingressos per l'any 2010. I fet aquest tràmit, doncs, ja quedarien definitivament aprovades aquestes ordenances fiscals i, per tant, també el definit el marc d'ingressos que alimentarà la despesa que identificarà el pressupost que aviat també aprovarem. Les al·legacions han estat presentades per part del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya, pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Es desestimen formalment totes aquestes al·legacions presentades pels grups municipals, adoptant, però, certs compromisos no vinculats a les ordenances fiscals, però sí al pressupost municipal del 2010, tal i com queda reflectit en l'apartat 4 d'aquesta proposta. I això respon, els ho recordo, a l'acord al que vam arribar a Esquerra Republicana de Catalunya i al govern municipal en el marc de les ordenances fiscals del 2010. I què diuen aquests acords? El que defineix exactament el punt 4 del que aprovem avui, que diu textualment adoptar els compromisos relatius a l'atorgament d'ajuts econòmics en el marc de les polítiques municipals de caràcter social. I m'explico amb el fet que es desestimen les al·legacions perquè formalment, d'acord amb la llei reguladora de les hisendes locals, un ajut d'aquest tipus no pot ser bonificable directament en el marc de l'IBI o directament el rebut de l'impost de béns immobles i, per tant, l'acord al que arribem és fer-ho a través del que entenem ajuts econòmics, és a dir, transferències directament a la persona calculades en base al rebut de l'IBI correcte concretament. El primer d'aquests acords, per tant, és incorporar al pressupost municipal consignació creditícia per la concessió d'ajuts econòmics al col·lectiu de la gent gran, vidus, vídues i pensionistes que tinguin ingressos inferiors als 9.000 euros, els quals es beneficiaran d'un ajut per valor del 90% de l'import de l'IBI. Aquest mateix ajut existia ja a l'any en curs, el 2009, però l'incrementem tant pel que fa als ingressos inferiors, que els teníem a 100.000 euros, aquest any pel 2010 els tindrem als 9.000 euros, per tant s'incrementa aquest mínim, i també s'incrementa la bonificació, en aquest cas no és bonificació, repeteixo, és un ajut econòmic, però sí que es calcula no en base al 50% del rebut de l'IBI, sinó al 90% del rebut de l'IBI, o sigui que és pràcticament la totalitat de l'import d'aquest tribut. Com a segon punt, aplicar un ajut al col·lectiu de les famílies monoparentals, calculada en base al 45% de l'import de l'IBI amb un topall màxim de 400 euros. Aquest és exactament el mateix tant per cent i el mateix topall que s'aplica a la bonificació directa, en aquest cas sí, que s'efectua pel col·lectiu de les famílies nombroses, perquè sí que la llei identifica aquest col·lectiu com a bonificable directament en el marc de la llei reguladora de les hisendes locals, no a les famílies monoparentals, i per tant tornem a aplicar aquí la fórmula de l'ajut econòmic directe a aquest col·lectiu. S'entendran famílies monoparentals subjectes a aquests ajuts totes aquelles que presentin el carnet que la Generalitat expedirà a partir de l'execució del decret 151/2009 de 29 de setembre de suport a les famílies. La sol·licitud d'ajut serà a instància de part i s'efectuarà a través de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, a la UAC. S'efectuarà un pla de comunicació específic per donar coneixement d'aquesta mesura i a la vegada s'inclouran la resta de taxes i preus públics que presentin algun tipus de bonificació o ajuda per a aquest o altres col·lectius. Es comunicarà la mesura a l'Associació de Famílies Monoparentals de Catalunya. Per tant, amb aquests acords donem ja aprovació definitiva a aquestes ordenances fiscals del 2010 i d'aquest acord que ja es va presentar en el seu moment i del que ja vam discutir també en el marc de l'aprovació inicial de les pròpies ordenances.
Gràcies, senyor Joli. Grups que volen intervenir. La senyora Rodríguez té la paraula. Digui'm, senyor Villasenyor.
Sí, en el marc de la comissió informativa anterior, el nostre grup va sol·licitar que es votessin determinades al·legacions presentades per nosaltres per separat, no en conjunt. jo no hi era, o vam quedar que ens dirien quines són aquelles que es podrien votar per separat i quines no, perquè hi ha algunes que certament tenen un caràcter polític que sí que poden desestimar-se o no per aquesta qüestió, i altres que segurament sí, com m'ha dit el senyor Joly, no poden ser subjectes a la llei de bases i podien anar per subvencions. Jo entenc que aquestes es poden rebutjar directament des del punt de vista jurídic, però les altres entenem que s'haurien de votar separadament.
Bueno, d'acord, ja li respondrem en el seu moment. Ara fem, si de cas, el torn de portaveus. Té la paraula la senyora Rodríguez.
Sí, senyor alcalde. En primer lloc, ens congratulem de que la moció aprovada el mes anterior estigui incorporada a la gratuïtat dels aturats en el servei públic del transport. Però bé, per nosaltres aquestes ordenances suposen un absolut abús fiscal cap a les famílies. Som conscients que els imposts de l'IBI és la principal font d'ingressos i de finançament dels municipis, però el fet de fer que els santcugatencs paguin entre un 4 i un 10% més del rebut de l'IBI per a l'any vinent resulta un evident atac a les famílies, en allò que més mal els hi fa actualment, que no és cap altra cosa més que la seva economia. Volem, per tant, fer al·lusió especial al tracte des d'aquestes ordenances que es donen a les famílies en general i en particular a les numeroses i també a les monoparentals. Des del Partit Popular de Sant Cugat seguim creient que amb la família com base i nucli fonamental de tota societat i, per tant, treballar per elles és la nostra màxima prioritat i també ho hauria de ser per tots els que es dediquen a la política. L'equip de govern aquest any ha decidit augmentar a l'IBI, però també amb un topall. Des del Partit Popular, com es va aprovar ja en l'any 2003, el que volíem fer que el seu finançament sigués fins al 95%. Avui en dia no s'ha pogut aconseguir. En aquell moment es va dir que sí que es podria a poc a poc arribar fins al 95%, però considerem que igualment arriba aquest topall escarrosser, és el que en teoria aprovaran vostès avui. Sigui com sigui, la situació actual ens preocupa, doncs creiem que la política econòmica que s'hauria d'aplicar és la mateixa que fou impulsada i practicada per el Partit Popular quan érem govern estatal, que no és una altra que fer pagar menys impostos als ciutadans en general, sense entrar en els casos en particular que aquí ja estan contemplats, diferenciats i o subvencionats. I és per això que per totes aquestes raons el grup municipal popular votarem en contra de l'aprovació d'aquestes ordenances.
Gràcies, senyor Rodríguez. Senyor Granger, té la paraula.
Gràcies, senyor Requesens. Com ja hem anunciat públicament, el nostre vot a les ordenances fiscals pel 2010 serà afirmatiu. Saben també que aquestes ordenances són fruit del treball conjunt un any més entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió en aquesta matèria. Aquesta postura encaixa en la lògica d'oposició que fa el nostre grup a Sant Cugat, constructiva i transformadora, donant suport a l'equip de govern quan les coses es fan bé i oposant-nos i oferint alternatives quan es fan malament. A més, Esquerra Republicana ha demostrat reiteradament la seva capacitat d'incidència i la seva capacitat de tirar endavant propostes. Pensem que la millor manera de canviar les coses amb l'objectiu de beneficiar sempre a la ciutadania és combinar els ideals amb el pragmatisme, sabent en cada moment quina passa endavant es pot donar. Dit d'una altra manera, l'acció política d'Esquerra Republicana fa que avui a Sant Cugat hi hagi coses que són realitat i que ahir no ho eren. Hi ha famílies joves i pensionistes que segur que han vist com algunes mesures proposades per Esquerra han millorat i milloraran la seva qualitat de vida. En el cas de les ordenances fiscals, la feina d'Esquerra Republicana en els 3 darrers anys en què hi hem treballat i hi hem donat suport ha anat encaminada sempre a introduir-hi més sensibilitat social. Destaquem, per exemple, alguns dels acords de l'any passat. En primer lloc, donàvem suport directe per primer cop a les vídues i vídues i als pensionistes. Subvencionàvem el valor del 50% de l'IBI a aquelles persones d'aquests col·lectius amb ingressos inferiors a 7.000 euros. Bonificàvem el 50% de l'IBI a aquells pisos de lloguer de promusa per a joves i gent gran. En benefici dels joves, aprovàvem la creació d'un carnet jove de Sant Cugat, que malgrat, ho hem de dir, la lentitud de l'àrea de joventut en posar-lo en marxa, tenim el compromís, i esperem que així sigui, de l'equip de govern, de que sigui una realitat a principis de l'any vinent. El carnet, com saben, contemplarà descomptes en instal·lacions i activitats culturals i esportives i en transport públic.
Per altra banda, vam aconseguir l'equiparació de les famílies de múltiples i de les famílies monoparentals a les nombroses. Pel que fa als descomptes en serveis municipals adreçats a nens i nenes d'entre 0 i 3 anys. Especialment important ha estat per a moltes famílies l'ajut en forma de descompte a l'escola Bressol. De cara a l'acord d'enguany, volem destacar. Primer, que es mantenen totes les mesures de l'any passat. Segon, que s'amplien els ajuts a les vídues, vidus i pensionistes incorporant aquells amb ingressos fins a 9.000 euros anuals i amb una subvenció per valor ara del 90% de l'IBI. I tercer, per primera vegada es donen ajudes a l'IBI a les famílies monoparentals, equiparant-les a les nombroses, amb una subvenció per valor del 45% del rebut i amb un sostre de fins 400 euros. En aquest sentit, volem posar de relleu el paper de la Conselleria d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, que amb la creació d'un carnet per a les famílies monoparentals, per fi, ha facilitat la identificació d'aquest col·lectiu davant les administracions i, esclar, davant l'Ajuntament. Malgrat, ho hem de dir, les resistències que des d'alguns sectors hi ha per reconèixer la diversitat de famílies que existeix a la nostra ciutat i a la societat. Cert és, però, que moltes d'aquestes mesures, malgrat sorgir en el debat d'ordenances, hauran de quedar reflectides al pressupost en forma d'ajuts a les famílies, ja que l'actual llei espanyola d'hisendes locals no permet que els ajuntaments bonifiquin fiscalment en el marc de les ordenances a cap col·lectiu al marge de les famílies nombroses. Ens trobem davant un altre atavisme de la legislació espanyola construïda des de posicions conservadores i excloents. És per això que el nostre grup parlamentari a Madrid treballa per reformar aquesta llei, per fer-la més social i més progressista i, per tant, més inclusiva i extensiva en drets. Deixi'm acabar dient que el sisè punt del pacte d'ordenances entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió obre la porta a la resta de grups per tal que s'afegeixin als acords que acabo d'exposar i n'hi posin de seus. Aquest és l'esperit que inspira la nostra acció política, oberta, no sectària, dialogant i amb vocació transformadora. És per això que ens hauria agradat que algun grup més s'incorporés d'aquestes ordenances. Des d'Esquerra Republicana entenem que el més beneficiós per la ciutat hauria estat un acord que reflectís la pluralitat ideològica present en aquest ple. Entenem també, però, que els partits hem de canalitzar les nostres propostes formalment, és a dir, en un marc de negociació i no només a través dels mitjans de comunicació. Amb aquesta mateixa filosofia afrontarem la negociació del pressupost del 2010. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Granger. Senyor Calderón, té la paraula.
Gràcies. I bé, jo començaré pel final, pel que ha dit el senyor Raúl Granger. El partit que jo represento, el meu grup, jo, saben vostès que també treballem amb responsabilitat, amb voluntat d'acord. Què més ens agradaria més a nosaltres que sumar-nos a aquest acord? Però nosaltres creiem que aquest any calia un pas més, calia ser valents a nivell econòmic i calia ser imaginatius i tenir la voluntat política, tot i que la llei d'hisendes locals, com molt bé ha dit vostè, no recull una sèrie d'ajuts que les nostres al·legacions proposem. Si hi ha voluntat política, es poden fer, igual que es fa les bonificacions o els ajuts a les famílies monoparentals, que gràcies a un decret del govern de la Generalitat de Catalunya, un govern d'esquerres i catalanista, s'ha pogut dur a terme. Dit això, per què dic jo que havíem de ser valents, donar un pas més endavant, ser imaginatius? Creiem que la situació actual és una situació que cal mesures excepcionals en un moment de crisi brutal. En aquest sentit, Iniciativa, el que ha fet amb aquestes 5 al·legacions, menys una que és baixar el tipus de gravamen per intentar disminuir l'impacte de la pujada del rebut de l'IBI, aquestes 4 altres al·legacions van íntimament relacionades amb el nivell de renda de la ciutadania. Això vol dir que qui no pot pagar, doncs que pagui menys. I qui pot pagar, que pagui. No poden haver-hi ajuts universals per l'únic fet de tenir una condició familiar X. No només familiar, les persones. Abans la senyora Berta Rodríguez deia, no, jo treballo per les famílies, jo li respecto, jo treballo per la ciutadania. És igual la forma que tingui. Familiar, no familiar, persones, al final. Que també se'ls gira rebuts. Nosaltres proposàvem, en aquest sentit, 1. Baixar el tipus de gravamen, com ja he dit, 2. Fer una subvenció, un ajut general a totes les famílies amb ingressos baixos, del 30% del rebut de l'IBI, amb ingressos baixos, amb ingressos inferiors a 18.000 euros anuals. Vostès saben que Sant Cugat és una ciutat que és com és i que una família amb 18.000 euros anuals ho pot passar molt malament. La segona al·legació era introduir també els criteris de renda a les bonificacions a famílies nombroses. Hi ha moltes famílies que són nombroses però evidentment poden pagar el rebut. Amb aquestes bonificacions, el tema fonamental i el tema paradoxal és que té més bonificació qui més té. És a dir, el topall és de 400 euros. Per tenir el topall de 400 euros has de tenir un rebut de 800 euros. 800 euros d'IBI, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, el rebut d'IBI. I introduïm dos tipus de bonificacions. Una del 90% del rebut de l'IBI amb famílies nombroses amb menys de 24.000 euros anuals d'ingressos i una altra del 45% per famílies que tinguessin ingressos inferiors a 30.000 euros. La següent era augmentar la fita aconseguida per Esquerra Republicana en els vidus i vídues, en lloc de ser 9.000 euros anuals que arribés a 12.000. Pensin que 12.000 euros anuals són 1.000 euros al mes, més el bueno, 9.000 euros jo considero que s'ha de ser pobre de solemnitat per agafar-te aquesta ajuda que recullen aquestes ordenances. I igualment amb les famílies monoparentals. També recollir els mateixos criteris de renda que recollim a les famílies nombroses. Voldria acabar, en primer lloc, agrair el bon ambient de treball a la comissió informativa, agrair el marc de diàleg que s'ha establert entre l'equip de govern i aquest que parla, que gràcies a aquest diàleg vam assolir un acord dels preus del transport públic per gent aturada que ha esgotat el subsidi d'atur. Però malgrat tot això creiem que aquest any cal donar un pas més, ser valents, ser imaginatius i que aquestes ordenances fiscals evidentment es queden curtes. Per això no donarem suport a aquestes ordenances fiscals. Gràcies.
Gràcies, senyor Calderón. Senyor Villasenyor, té la paraula.
Començaré per la darrera intervenció del company d'Esquerra Republicana. Home, jo crec que si algú presenta una dotzena d'esmenes i es voten en contra, o si no s'admeten, el fet de votar en contra de les al·legacions no vol dir que un sigui de constructiu, antitransformador o sectari. Bueno, crec jo. Simplement un vot en contra d'alguna al·legació, d'alguna proposta, perquè no s'accepten les al·legacions que es porten a terme, que jo crec que la majoria són absolutament assumibles i lògiques. En qualsevol cas, també agafaré coses positives de la seva declaració. Jo crec que és molt important que des del Departament d'Acció Social i Ciutadania, Generalitat de Catalunya, per si ens oblidem, govern d'esquerres, s'ha fet un bon decret. Per tant, crec que molt interessant que té una bona entrada d'aplicació de la manera que vostès ho han fet o han proposat aquí. Per tant, creiem que és positiu que monoparentals i nombroses finalment puguin tenir un camí interessant. El tema de les vídues, ja li vaig dir l'any passat, ens va agradar molt que ens copies l'al·legació de 2007, per tant, almenys amb vostès aquesta al·legació sembla que tira endavant i per tant s'ha anat millorant i per tant li donem un suport clar i si l'haguessin de votar la votaríem també positivament, per separat. D'altra banda, ja passarem a Convergència i Unió perquè nosaltres entenem que aquestes són les al·legacions, encara que sigui per nombre de regidors de Convergència i Unió i creiem que no ha hagut un canvi excessiu en les seves aportacions. Les nostres esmenes o al·legacions es fonamentaven en tres eixos. El primer era l'IBI, en parlem al final si els sembla bé. El segon són una sèrie de bonificacions que anaven relacionades amb la renda, amb la compra d'habitatges, amb un escalat tipus rendes on hi haurien una sèrie de bonificacions que evidentment políticament podien haver estat uns ajuts en la mateixa línia que l'acord de les vídues. L'altre és també d'incentiu al transport, un transport més ecològic amb uns descomptes en l'impost de vehicles per a aquells vehicles que fan menys de 100 grams de CO2, en la línia del que hi és, però aprofundir una mica en cotxes elèctriques sobretot. L'altre, en un tema de mobilitat, també amb uns petits descomptes. No hi entraré molt. Jo crec que és important aquí la dels joves, la que demanàvem un descompte al IBI per a aquells joves que accedeixin a un habitatge, tant fos de promoció pública, de promusa, com de promoció privada, evidentment relacionat amb la renda. L'altre és el preu públic. Avui no estem aprovant preus públics, com és evident, però sí que poden haver-hi temes que poden condicionar el vot d'un partit. Aquest era un. Nosaltres hem posat dos, un que és un clàssic, que a més parlant amb la gent usuaris dels equipaments esportius és que es pugui haver-hi un carnet de piscina, o sigui que aquell que va a la piscina, pot semblar una cosa molt petita, però aquell que va a la piscina no s'hagi de treure el carnet la mensualitat del conjunt de l'equipament, i l'altre, un fet que segurament també pot ser marginal, però que algú que es casi a Sant Cugat, que ho faci en una saleta petita o en qualsevol lloc, que sigui un tràmit, no hagi de pagar si és empadronat a Sant Cugat. Pocs municipis n'hi ha. Si és aquí, si és a la tarda, si és amb flors, evidentment tot això s'ha de recollir, però creiem que el tràmit d'un casament com a tràmit administratiu hauria de ser gratuït per a aquells empadronats a Sant Cugat, com a mínim un de la parella, que són parelles. Tirarem cap a l'IBI. De moment la gent no es pot casar sola, sigui la tendència sexual que sigui. L'IBI el 2004 el nostre IBI va pujar el 11%, el 2005 en 8, el 2006 i 2007, any d'eleccions, of course, per suposat, es va limitar un 3,5, un topall que en la línia que comentava el company beneficiava aquelles unitats familiars o aquelles cases que tenien un IBI més gran. No és el mateix que hi hagi un topall de 3,5 en un pis de 400 euros d'IBI que en un de 1.000, no és el mateix en quant a la recaptació, és evident. L'any passat el 57% dels ciutadans i tots nosaltres vam pagar, o el 57% dels que estem aquí vam pagar més d'IBI. Aquest any el nostre rebut d'IBI es proposa que pugi un 8%. El nostre rebut d'IBI es proposa que pugi un 8%. I per tant aquesta és una de les al·legacions crec que importants que nosaltres hem fet, igual que el grup d'iniciativa. Nosaltres el que hem fixat és que hi hagi una pujada limitada a l'1,5% de l'IBI. 1,5%. Certament, algú podria dir, home, l'IPC està al zero, per tant, per què no l'heu congelada? Perquè enteníem que part de les bonificacions que posàvem a les nostres al·legacions haurien de servir també per intentar pagar aquestes situacions. Per tant, aquesta era una de les nostres al·legacions de caire econòmic. I per tant, amb aquest tema vull agrair l'exposició que va realitzar el senyor Joli, tinent d'alcalde d'Economia, en l'anterior ple municipal, on va quedar clar com ho va explicar, jo crec que ho va explicar perfectament, com es realitza un rebut de l'IBI i quines són les capacitats municipals per pujar mitjançant un coeficient o per baixar. Per corregir IPCs a l'alça, si estiguéssim en un punt d'esgotament de la revisió cadastral, per pujar, perquè hi hagués un IPC, o per baixar si hi ha una aplicació d'un 10% de la revisió cadastral. A grans trets, aquestes són les nostres al·legacions, caire econòmic, caire social lligat a la renda, i evidentment també temes de preus públics. Reitero, senyor alcalde, la demanda d'aquelles al·legacions que siguin de caire polític, per exemple, la de rebaixar el coeficient, siguin votades per separat.
Gràcies, senyor Villasenyor. Hi ha alguna altra intervenció? Senyor Joli, té la paraula.
Sí, només breument per reafirmar i donar ple suport també a les paraules que ha expressat Esquerra Republicana, en part també a en Joan Calderón d'Iniciativa, perquè sí que és cert que hem fet un treball seriós, rigorós, des de ja fa temps, amb totes les temàtiques referents a l'àmbit d'economia, i que jo crec que donen els seus fruits, perquè al final, a més, el tema del reconeixement de les monoparentals no ha estat una cosa tampoc fruit d'un dia per l'altre, sinó que ha estat també fruit d'un històric amb el qual nosaltres, l'equip de govern, també plantejava certes discrepàncies des d'un punt de vista de definició del concepte de família monoparental, on enteníem que aquesta responsabilitat no podia caure només des d'una vessant d'un ens local, sinó que aquí necessitàvem també un compromís ferm i directe de les responsabilitats del propi govern de la Generalitat de Catalunya. I quan això ha arribat i ha estat una realitat i hi ha hagut un decret que un cop posat sobre la taula doncs hem entès també conjuntament amb un treball molt transversal també amb l'àrea de serveis socials que en fa una anàlisi a fons i que conjuntament amb economia doncs arribam a la conclusió que aquest tipus de famílies se l'ha d'ajudar perquè està en una situació de dificultat i per tant cal prendre mesures al respecte i no n'hem tingut cap problemàtica com això, el tema de la gent gran o altres qüestions. Jo crec que estem donant compliment real als dos eixos fonamentals, que són fer polítiques que prioritzin tot allò que des del món local puguem fer per generar l'entorn idoni perquè es produeixi la reactivació econòmica, una reactivació econòmica sense la qual no podrem pagar cap tipus de funció social en el futur, i segona, funció social, dotar fons per atendre aquells que més ho necessitin. El que sí em sorprèn, de totes maneres, senyor Calderón, i això ho dic més directament a vostès, perquè a diferència del Partit de Socialistes de Catalunya, que des d'un principi sí que s'han mostrat més reticents a qualsevol tipus d'acord, vostès venim d'un acord previ d'aquest any i hi ha hagut una predisposició. Home, a mi m'ha sorprès que hem fet un esforç molt important en tots els temes que vostès històricament han posat també sobre la taula, i les monoparentals és un i clar. Ara vostè diu, home, és el moment per ser valents i ser imaginatius. Jo crec que, escolti'm, el pas endavant que hem fet amb aquestes ordenances i amb aquests pressupostos també, fins i tot amb aquestes dotacions de 700.000 euros fons de contingència que es repeteixen també any rere any, i que ho lligo amb els ingressos, perquè llavors comentàvem, home, el tema de l'IBI, no? Ja en podem parlar si vol de l'IBI, però al final al tanto, perquè tot això també és el mar d'ingressos, un mar d'ingressos que està patint molt, i després el que no podem fer és anar demanant diners per un tipus de despesa i negar-nos per preocupar-nos per la vessant de l'ingrés. Per tant, aquí hi ha un equilibri important a mantindre. Però jo m'ensumo que vostès s'han vist més forçats per unes altres qüestions que responen més a lògica de partit, escolti, és perfectament legítim, que no pel que realment estem posant sobre la taula d'ajuda a les monoparentals. I ara escenifiquen el fet de posi-topalls. No, perdó, posi-topalls no, de vinculi o a renda. Bé, jo tinc aquella sensació, permetin que li digui així, que després de la feina i d'aquest apropament al que és realment una problemàtica social i el voler atendre-la, doncs no ha estat, degudament analitzada, o s'ha volgut, bueno, aquella sensació de dir, escolti, si no hagués estat això haguessin tret una altra cosa. Aquesta és la percepció que en tenim, és a dir, que si no hagués sigut el tema renda hagués sigut una altra temàtica. De totes maneres, crec que hem estat bastant a prop, i jo vaig a l'insto que seguim treballant en la mateixa línia. Nosaltres, si més no, ho estem fent, i com veu, tot el tema que vostès ens proposen de polítiques socials en som també molt sensibles. I pel tema de l'IBI que plantejava el senyor Ferran Vilasenyor, doncs comentar-li doncs això mateix que ja he dit, no? Que sobretot una de les qüestions que ens preocupa més és mantindre aquest equilibri que no ens porti en cap cas en una situació de dèficit, que entenem que seria una situació molt perjudicial, que ens preocupa molt el tema dels tributs, i jo crec que això doncs és una qüestió que hem vingut demostrant i clarament que no és cert tal com ho explica aquesta pujada, perquè no és una pujada uniforme, que com sap molt bé tot això respon al fet de que existeix una cosa que es diu revisió cadastral, que no ens hem inventat nosaltres, que això funciona així en aquest país, i que el que sí que fem és un esforç important, que és baixar el tipus impositiu de l'IBI. Perquè miri, lo fàcil per equilibrar unes balances municipals que estan patint molt per la vessant de l'ingrés, sobretot amb lo relacionat a la construcció, seria, mira, jo ja no li diré que pujar el tipus impositiu, però mantindre'l, perquè no. El que passa és que podem baixar el tipus impositiu fins allà on no posem en risc la situació de l'economia municipal, que és una situació molt dificultosa, ja la coneixen vostès prou bé, que venim d'uns ingressos relacionats amb la construcció, amb els ICIOs, impostos de construccions i obres, plusvàlues, etc., d'aproximadament uns 14 milions d'euros, o 15 fins i tot si sumem plusvàlues, 15 o 16, i que ara ens situem a 3-4 milions d'euros, és a dir, una caiguda espectacular, que jo crec que és molt a dia d'avui, i això ho repetiré moltes vegades, és molt a dia d'avui que puguem parlar d'un municipi que havent patit aquesta caiguda d'aquests ingressos no caigui en dèficit. I això per què és? Per un exercici molt rigorós de constricció de la despesa en els moments on sí que hi havia un ingrés fort. I això a dia d'avui, doncs sí que ens agradaria poder seguir, bueno, no diré pal·liant, però sí, diguéssim, traient l'efecte que produeix una revisió cadastral. Però també em pregunto, realment actuaríem bé si traguéssim tot el contingut del que implica una revisió cadastral? Vostès moltes vegades, quan diuen filtrem per renda, filtrem el cadastre, va buscar això, és a dir, pagues un tant per cent sobre un import que és que no és igual per a tothom, que unes propietats tenen un preu i que unes altres tenen unes altres, i que aquestes propietats es revaloritzen en el temps o s'ha de produir una revisió d'aquell valor, és a dir, el valor que es revisa cada 10 anys, i això, doncs, aquest exercici s'efectua doncs, regularment i per una qüestió, a més, de dret a llei, perquè ha de ser així. Això té uns efectes. Té uns efectes, evidentment. És com aquell que paga l'impost a l'IRPF, no? Tu pagues el tant per cent que et pertoca d'acord amb la taula, però escolta, acabaràs pagant més impostos en funció del que tu tinguis més de renda en aquell any. Bueno, l'IBI, jo no sé si és més afortunat, no entrarem al debat de si és afortunat o no és afortunat, però funciona així. Llavors, no sé fins a quin punt també ens hem de dedicar des dels ens locals a desactivar això que comporta les revisions cadastrals, les revisions d'aquests preus. I finalment, ja per acabar, el tema que em planteja el senyor Vilasenyor del tema de les votacions separades, jo sincerament sí que recordo el que va comentar la comissió informativa, però no el vaig entendre bé i li demano disculpes, però jo no vaig entendre que el que estigués demanant és la votació separada de les al·legacions. Això no ho hem fet mai, i el que sí que fins i tot jo crec que a nivell normatiu la llei possibilita és la votació separada de l'ordenança, si s'escau, de l'ordenança de l'IBI o de la que vulgui, però de la votació separada de les al·legacions això no ho hem fet mai. Jo el que em va semblar entendre-li vostè és que l'any passat vam discriminar el tractament d'aquelles al·legacions que en teníem formals i correctes des d'un punt de vista jurídic d'aquelles que no ho eren, i que això ho distingeix. Jo no ho vaig entendre així. En qualsevol cas, no sé si passa per mi el fet de decidir o no, jo no ho faria, la votació separada de les al·legacions, no ho hem fet mai, i crec que és un exercici que vaja, no sé fins a quin punt l'hem de fer.
Gràcies, senyor Joli. Altres, si hi ha alguna altra intervenció, senyor Villasenyor.
Gràcies, senyor alcalde. Senyor Joli, la propera comissió informativa, de tot cor li agraeixo, si té algun dubte en alguna de les meves intervencions, li repetiré amb molt de gust. Li repeteixo el que vaig dir. N'hi han posat 12 al·legacions. Les al·legacions s'han d'acceptar o rebutjar. I el que simplement dic això, que s'acceptin i rebutgin, i aquelles que siguin acceptades s'incorporaran a la ponència de les ordenances fiscals, i aquelles que no, no. I per tant voldria demanar a l'empara del secretari sobre si aquesta possibilitat és possible, cosa que sí que està, perquè ja s'ha fet en altres anys, però senyor secretari, bueno, senyor alcalde, si, perdó, vostè ho ha de fer. Demano al senyor alcalde que demani al senyor secretari que...
Però senyor Villasenyor, què és el que demana exactament? Que les seves al·legacions, les de vostè, es votin separadament?
La dels altres grups, suposo que si ells ho volen també ho voldran realitzar o no, però això és competència dels altres grups, jo no puc parlar pels altres grups, com pot entendre. Jo demano les meves, clarament.
Val. Ara li preguntarem al senyor secretari general si això es pot fer, però m'ho permetin que li digui, és una mica estrany això que em demana. No, home, perquè normalment jo suposo que vostè votarà a favor de totes les seves al·legacions, clar. No, vostè. Llavors, normalment el que es demana, el que s'acostuma a demanar és la votació separada d'alguna proposta d'un altre grup, perquè no s'està d'acord amb la totalitat de les propostes, en aquest cas al·legacions, però s'està d'acord doncs amb alguna concret. Ja imagino el que vostè vol, no? Ara li preguntarem al secretari general. Senyor secretari, si ens pot il·lustrar, sisplau.
Sí, bé, no hi ha cap problema amb la votació separada. En definitiva, les al·legacions votades per separat equival cada al·legació a una esmena, perquè en definitiva les al·legacions proposen modificacions. Seria el mateix tractament que una esmena, i crec recordar que hi ha precedents que s'han votat esmenes per separat a les ordenances fiscals. O sigui que en definitiva que les al·legacions són assimilables a esmenes.
Senyor Rigau, i quines al·legacions en concret volen que vol que es votin separadament?
Home, perquè no ens estarem aquí fins a la una. La primera, sobre el coeficient de l'IBI.
La primera al·legació vol vostè que es voti separadament, D'acord, doncs votarem separadament aquesta al·legació i després doncs votarem la proposta global, d'acord? Molt bé, doncs en primer lloc votarem l'al·legació primera del partit del grup municipal socialista, segons ens ha manifestat el senyor Villasenyor. Vots a favor d'aquesta al·legació? Gràcies. Vots en contra? Abstencions. Queda rebutjada amb 15 vots en contra. Espera. Perdonin, em poden repetir les abstencions? 15 vots en contra, una abstenció i 8 vots a favor. D'acord? Votem ara, senyor Villasenor, per una qüestió d'ordre.
Sí, per explicació de vot.
Explicació de vot. No, però esperi que ho farem al final de tot. D'acord? Vostè ha intervingut abans, em sembla. D'acord, ara en parlem. Molt bé. Ara passem a votar la proposta de resolució. D'acord? Vots a favor de la proposta de resolució? Delegacions? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovada amb 15 vots a favor, una abstenció i 8 vots en contra. Senyor Villasenor, vostè em demana votació per explicar... la paraula per explicar la seva votació amb quin punt?
Sí, senyor alcalde, li demano explicació per explicar el vot de l'esmena votada sobre el conjunt de les al·legacions presentades per vostè.
Escolti, vostè sap que es pot fer ús del torn de portaveus o es pot fer ús del torn d'explicació de vot, però no els dos.
Sí, el que passa és que com que no ho he pogut fer al principi perquè no s'havien discriminat les votacions, ho he de fer després, si vostè m'ho concedeix.
I sap què? Li dono la paraula perquè si no ens estarem discutint molta estona. Té la paraula.
Segurament sí que ens estaríem discutint, però sí, és molt breu. Senyor alcalde, en aquesta esmena vull agrair el suport als grups que han votat a favor. El que votava en aquella esmena és la reducció de l'augment global de l'IBI del 8% i deixar-lo en un 1,5. Gràcies a tothom.
Bé, gràcies, senyor Villasenor. Passem en el...